sortiràs amb ell.
No fos cas.
Mira, va, gaudiu del cap de setmana.
Sí, sí,
que
sí, sí, sí.
Que vagi bé. Adéu. El cap de setmana, a les 8, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Atenció, a aquesta hora, diverses presons catalanes, els funcionaris que estan, com dèiem, en peu de guerra arran de l'assassinat d'una treballadora a la presó de Mas d'Enric i s'han plantat davant les condicions que fa anys que arrosseguen. Per això han bloquejat diversos centres penitenciaris i la situació, com dèiem, hores d'ara, és complicada en alguns centres. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, els ha demanat, però, que recapacitin.
Aquestes hores hi ha un nombre important d'interns i d'internes que encara no han pogut sortir de la cel·la des d'ahir. Això pot provocar una tensió important i també suposa un risc per als treballadors i treballadores que estan desenvolupant el servei.
Això després que els funcionaris l'hagin deixat plantada i no hagin assistit a la trobada que estava prevista per aquest migdia. De seguida anirem en directe a la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès, i també a la de Lledoners, al Bages, on s'han estès aquestes protestes per saber quin és l'ambient que s'hi respira. I en temps de tertúlia entrevistarem Josep Maria Tamarit. És jurista, catedràtic de dret penal i expert en justícia restaurativa i mesures penals. Li preguntarem sobre l'arrel d'aquest conflicte i també analitzarem els punts febles de les polítiques penitenciàries actuals. Serà al costat dels periodistes Dani Sánchez-Ugar, Sílvia Cànovas i Oriol Ribet i també de l'experta en economia social Dolors Camats. Amb ells també parlarem del topall dels preus del lloguer. Demà entra en vigor per fi la mesura i això vol dir que el preu dels pisos no podrà pujar en 140 municipis. Però bé, des del sindicat de llogateres creuen que també caldria concretar com es sancionarà els propietaris que no compleixin amb la nova llei. A banda d'això, també sabrem què diu l'informe final de la Comissió de Venècia sobre la llei d'amnistia, encara que el PSOE i el PP no s'acabin de posar del tot d'acord en les conclusions, però qui acaba de parlar de la llei en si és José Luis Rodríguez Zapatero, des del Congrés del PSC que es fa a aquesta hora a Barcelona.
Sentiros orgullosos, yo estoy inmensamente orgulloso, tan convencido, pensando en Cataluña, pensando en la reconciliación, pensando en la generosidad y la fuerza que te da poder decir sí, amnistiamos.
D'aquí a uns minuts i anirem per saber què més han dit els socialistes en espera que demà proclamin oficialment Salvador Illa com a candidat a les eleccions del proper 12 de maig. També repassarem les dades que, atenció, s'han publicat avui sobre la gestió de les residències de la Comunitat de Madrid. Un estudi assegura que 4.000 avis es podrien haver salvat si els haguessin portat a l'hospital. Les dades són de la Comissió Ciutadana que presideix el jurista José Antonio Martín Pallín.
Hubo tiempo de rectificar, porque a lo mejor primero se podía haber dado cuenta de que se estaba llevando a una muerte indigna a personas absolutamente desvalidas y desprotegidas.
Unes dades que, com ara sentíem, posen la pell de gallina i cada seguida ampliarem. I també parlarem de divorcis. Avui han sortit dades oficials del 2023 i a Catalunya n'hi va haver 2 per cada 1.000 habitants. Ho analitzarem amb el vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família, Ramon Quintano, per saber si realment n'hi ha més o és que s'estan estabilitzant perquè també hi ha menys gent que es casa. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, avui les temperatures encara s'han enfilat més que ahir i han superat els 25 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara bé, també han descarregat algunes tempestes a les comarques del nord del país i pel que fa al cap de setmana es mantindrà la suavitat, amb temperatures encara una mica més altes, sobretot diumenge, domini del sol, però amb alguns núvols prims i baixos, sobretot a la costa. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Tota l'atenció, com dèiem, posada a aquesta hora a les presons catalanes, que són un polvorí. Dos dies després que un intern hagi assassinat la cuinera de Mas d'Enric, els funcionaris, com dèiem, estan en peu de guerra. Tenen moltes de les presons bloquejades fins al punt que els presos fa més de 24 hores que estan tancats dins la cel·la.
Només els porten menjar i, si cal, medicaments. La indignació acumulada durant anys ha acabat explotant. Es queixen de falta de personal i reclamen més mesures de protecció davant de les agressions.
L'epicentre, com dèiem, del cas és la presó de Mas d'Enric, el Catllà, el Tarragonès, que continua en estat de xoc per l'assassinat de la cuinera i amb tensió màxima també dins el centre. Anem cap allà, Esteve Giral, bona nit.
Bona nit, doncs, novetat d'ara mateix, de fet ho acaben de decidir, s'aixeca el bloqueig de la presó de Masenric ara al torn de la nit, per tant, a les 10 de la nit sortiran els funcionaris de presons que porten pràcticament 24 hores treballant a dins i quan hi hagi el canvi de relleu s'aixecarà aquest bloqueig. S'acaba de decidir ara mateix, diuen que ha sigut un dia molt trist per la mort de la seva companya ara fa dos dies i per la reacció també de la Conselleria de Justícia, que consideren doncs no atén les seves reivindicacions, no els escolta, i adverteixen que avui això s'acaba, però que no acaba ni de bon tros una batalla que tot just comença. De fet, acaben de decidir també, i això és d'ara mateix, que dilluns a primera hora del matí, com feien avui a quarts de cinc d'aquesta matinada, tornaran a fer el bloqueig de la presó de Masenric. No donen el seu braç a torça perquè consideren que la política penitenciària, que no tenen recursos, que no se'ls escolta i que estan absolutament desprotegits. Rubén Cobo, que és un dels treballadors d'aquesta presó, un sanitari que ha patit, ens deia, un parell d'agressions, explica el drama que viuen a dins de Masenric.
Un mòdul que, per exemple, té 100 o 120 interns, no pot ser que n'hi hagi dos funcionaris per a tot el mòdul. Això no se pot permetre. En un mòdul mínim té que veure 6, mínim. Per exemple, on ha passat això, tindria que haver-hi un funcionari, no n'hi havia cap funcionari. Solo estava la persona de cuina.
La persona de la cuina que moria, doncs, a ganivetades. A destacar que un dels factors que ha estat important a l'hora de prendre aquesta decisió és que avui és divendres i que demà hi ha previstos els vis-a-vis, els contactes amb els familiars, i que això generaria una situació d'encara de més tensió. I que des de dins de la presó els seus companys, els funcionaris que estan treballant a Masenric, els estan explicant que cada cop la tensió dins les cel·les, on estan tancats tot el dia els interns d'aquesta presó, doncs cada cop hi ha més cops, més malestar, i que això els fa tema per la seguretat dels seus companys funcionaris a dins de Masenric. Per tant, notícia d'ara mateix, s'aixeca el bloqueig de Masenric als vols de les 10 de la nit.
Doncs aquesta és la notícia d'última hora, amb aquesta decisió dels funcionaris que estaven protestant des de primera hora d'aquest matí a les portes de la presó de Masenric i que, com ara ens explicava l'Esteve, reprendran aquestes protestes de cara a dilluns. Després tornem a connectar amb tu, Esteve. Gràcies, fins ara.
Vinga, fins ara.
Com dèiem, però, el cas de Masenric s'ha escampat també a altres funcionaris d'altres presons de Catalunya per un conflicte que consideren que està enquistat. Un altre dels llocs precisament on els treballadors també han bloquejat els accessos és a la presó de Lledoners, al Bages. Anem també cap allà, Ana Hernández. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, aquí a Lledoners també treballadors i sindicats porten concentrats des de les 7 del matí. A aquella hora ja hi havia un centenar de persones que bloquejaven els accessos amb una gran foguera, i ara a la tarda hi ha una vuitantena de persones més que més aviat fan acte de presència, tot i que ara mateix també acaben d'encendre una altra foguera a base de pneumàtics. El que fan és fer temps també fins les 9, perquè de la mateixa manera que Masenric han decidit aixecar aquest bloqueig a les 9, d'aquí a només una hora, quan els treballadors que estan aquí esperant que comencen el torn de nit, doncs podran entrar i, per altra banda, deixaran sortir els que fa moltes hores que encara són a dins. L'ambient ha estat durant tot el dia, en aquest cas, més festiu, però tot i això estan enfadats, estan tristos, decebuts, tenen clares les seves reivindicacions, que les explica Òscar Besa, que és cap de Comissions Obreres a Lledoners.
Nosaltres portem anys que les agressions greus als funcionaris es dupliquen exponencialment, hi ha una manca de personal bestial, hi havia un pla d'agressions que el departament no ha complert, i ens sentim, doncs, enganyats.
Assegura també que no pararan fins que hi hagi dimissions, que l'assassinat a la cuinera de Masenric ha estat una línia vermella que no s'havia de creuar i que de cara a la setmana que ve es tornaran a organitzar a nivell de tot el país, adherint-se, com sentíem, a qualsevol protesta que es convoqui.
Gràcies, Anna. N'estarem també pendents. Fins ara, bona nit.
Fins ara.
A banda d'aquests dos centres, de Masenric i de Lledoners, avui també hi ha hagut bloquejos a les presons de Brians 1 i Brians 2, així com la de Ponent a Lleida. També altres centres, com el de Quatre Camins i el centre de joves que hi ha a la Roca del Vallès, han funcionat també a mig gas. Davant, però, d'aquest cas, que ha fet vessar el got, però ni la consellera ni tampoc ningú del seu equip pensen dimitir, sí que asseguren estar disposats a parlar tant de les condicions laborals com també de la revisió dels protocols. Una de les preguntes, però, que surt a l'ambient és com un pres condemnat per assassinar una dona amb un ganivet ha acabat treballant a la cuina de la presó. El secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, explica que l'home feia gairebé 5 anys que hi era i que no els constava cap problema previ.
qualsevol comentari que es pugui fer, que d'alguna manera siguin qüestions que no estiguin comprovades, doncs evidentment pot perjudicar el bon desenllaç d'aquesta informació reservada. No? Comentar que aquest intern portava més de 4 anys treballant a la cuina també, amb una conducta normalitzada. No?
En tot cas, la conselleria demana responsabilitats als sindicats perquè si la situació, com dèiem, s'allarga, augmenta també el risc que totes les presons afectades. Benet Íñigo.
La situació amenaça d'escalar encara més si la protesta manté les presons sota mínims demà, un dia que, com recorda el secretari de Mesures Penals, molts presos esperen amb candeletes.
Un dia només a les cel·les pels interns és un problema important, no? Però a més si el que tenim davant doncs és el cap de setmana amb les comunicacions i els permisos de sortides, òbviament les comunicacions són un element molt important en els centres penitenciaris i en la vida dels interns i les famílies, i per tant és un tema d'una gran afectació en el que tots hem de ser molt responsables per poder-ho mantenir. No?
Una bomba de rellotgeria que la consellera Ubasart demana desactivar com abans millor. Per això estén la mà, tot i que els sindicats l'han plantat a la reunió que havia convocat aquest migdia.
És necessari, doncs, reprendre de forma urgent el diàleg i les negociacions amb tots els sindicats. Des d'aquí també apel·lo a la responsabilitat i la necessitat de normalitzar el servei. Un servei que no és un servei més, sinó que és un servei amb característiques molt particulars.
Ubasart també recorda que aquest any s'han d'incorporar 400 funcionaris de presons a la plantilla i que ja havien posat fil a l'agulla amb algunes altres reivindicacions del col·lectiu. Però més enllà d'aspectes materials, departament i sindicat semblen parlar idiomes diferents sobre com ha de funcionar el règim intern de les presons.
Gràcies, Benet. Doncs bé, sobre aquest cas de la presó de Mas d'Enric i també la crisi que s'ha obert amb els funcionaris, avui li hem preguntat a la redactora en cap de Societat de La Vanguardia, Susana Cuadrado, què en pensa.
L'assassinat de la cuinera de Mas Enric ha encès els ànims dels funcionaris de presons a tot Catalunya, i s'entén. El conflicte amb la conselleria fa anys que s'arrossega, però ara ha esclatat. Els treballadors tenen por i denuncien que les agressions han augmentat més d'un 300% en 5 anys sense que el govern hagi fet absolutament res. Moltes coses grinyolen en aquest cas. Com és possible que s'autoritzés aquest pres tornar al seu lloc a la cuina poc després de ser expedientat per agredir un altre pres? I sobretot com és que un criminal empresonat justament per matar ganivetades una dona el 2016 va ser destinat a la cuina rodejat de ganivets. És inevitable pensar que s'ha pecat d'un excés de bonisme en aquest cas. La presó és un càstig i és cert que la reinserció n'ha de ser un objectiu. Però perquè la rehabilitació sigui possible i no només una estadística política, calen criteris professionals ferms, objectius i flexibles segons sigui l'evolució del pres. I sobretot calen molts recursos que ara no hi són. Sense cap de les dues coses, les presons es converteixen en polvorins on la gent que hi treballa s'hi juga la vida.
Gràcies, Susana. I com dèiem a l'inici, avui en temps de tertúlia, parlarem d'aquest cas i de com funcionen i quins protocols tenen les presons amb Josep Maria Tamarit, jurista, catedràtic de Dret Penal per la Universitat de Lleida i la UOC i també expert en justícia restaurativa i mesures penals. Encara però en crònica de successos, també a aquesta hora us hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un matrimoni del seu fill aquest matí a Barcelona i a Molins de Rei. Les primeres hipòtesis apunten que el jove hauria assassinat els pares i després s'hauria suïcidat.
Els Mossos han rebut l'avís tocades les 10 del matí. La dona l'han trobat a casa seva, al districte de Sant Martí de Barcelona. Una hora més tard, la policia ha trobat el cos del pare dins d'un cotxe a Molins de Rei. A la mateixa ciutat també hi han trobat el cos del fill, que sospiten que és de l'assassí. Ara, els investigadors estan centrats a aclarir les causes del crim, però no consten antecedents ni denúncies a la família. El cas ja està en mans d'un jutjat d'instrucció de Barcelona sota secret de sumari.
Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home al districte de Gràcia de Barcelona. Van trobar el cos de la víctima ahir a la tarda, coberta amb bosses de plàstic al carrer. De moment, el cas està sota secret d'actuacions. I a Badalona han identificat el cap que van trobar uns veïns ara fa uns dies a prop de Can Ruti. És d'un home de Vic de 44 anys.
Segons explica Badalona Comunicació, la família l'ha identificat una setmana després que el trobessin. L'home havia desaparegut el 29 de gener. L'últim cop que el van veure va ser en un bar de Badalona. Dijous de la setmana passada, uns veïns de la ciutat van trobar el cap i va començar la investigació. Ara continua en marxa per trobar la resta del cos i resoldre les incògnites al voltant de la mort d'aquest home.
Pràcticament un quart de nou, és una de les notícies també destacades del dia. Després de setmanes de retard, aquest cop sí, a partir de demà no es podrà pujar el preu del lloguer quan s'assignin contractes nous a 140 municipis de Catalunya. Avui ja s'ha publicat al BOE l'índex de preus de referència que posa en marxa la normativa per regular-los. El sindicat de llogateres, però, reclama a la Generalitat que alhora també es desplegui un règim sancionador contra els propietaris que s'assaltin aquesta nova llei estatal d'habitatge. La portaveu de l'entitat, Carme Arcarazo, avisa al govern que les eleccions del 12 de maig no són una excusa per no fer-la complir.
Jo crec que la sanció és elemental, però també Catalunya s'ha de començar a plantejar si no calen inspectors en matèria d'habitatge. Els tenim en matèria laboral, de tràfic. I no pot ser que la preocupació principal de la població, que és l'habitatge, que és el que es menja la meitat del sou, no hi hagi ningú vigilant que les normes es compleixin.
D'aquesta manera, doncs, a partir de demà, com dèiem, ja no es podrà signar cap contracte de lloguer nou que superi el preu anterior. Repassem quins municipis afectarà i també la lletra petita de la llei en aquest informe de la Judit Vila i l'Eudald Martínez.
A quins municipis afectarà la llei?
Els 140 que s'han declarat zones amb un mercat de lloguer tensionat. Hi viu el 80% de la població catalana i inclou les 4 capitals de demarcació i també la gran majoria de capitals de comarca.
Què passa amb el preu dels lloguers?
Quan s'hagi de signar un contracte nou, en cap cas el preu podrà ser més alt que el del lloguer anterior i quan la propietat tingui més de 5 habitatges, tampoc podrà superar l'índex de referència. Si cal, per tant, el preu haurà de baixar.
Com sé el preu del contracte anterior?
Perquè ho ha d'indicar el contracte nou. També es pot consultar fent la petició a l'Institut Català del Sòl.
I si tinc altres dubtes?
El Departament de Territori ha creat un web amb tota la informació sobre la normativa. Inclou el llistat dels municipis que n'estan afectats i també permet accedir a l'eina per calcular l'índex de referència.
Doncs bé, un exemple dels abusos del mercat immobiliari és precisament el que ha recollit avui el contenidor del Món RAC1. Es tracta d'una família, atenció, que van fer fora de manera il·legal del pis on vivien per llogar l'habitatge pel doble del que pagaven ells, Eudald.
És el cas d'una parella amb el fill de 6 mesos que vivien de lloguer en un pis del barri de Sarrià de Barcelona. Pagaven 1.400 euros al mes. Al novembre la propietària els va demanar que se n'anessin amb l'excusa que necessitava l'immoble perquè hi entrés a viure una familiar, una de les excepcions en què la llei permet trencar el contracte. Ara bé, 3 mesos després, el pis tornava a estar anunciat en un portal immobiliari i aquest cop amb un preu de 2.700 euros. El pare de la família, el Guille, ho ha explicat al Món RAC1.
Van passar gairebé els 3 mesos i jo pensava, doncs, home, vas pensar malament i realment sí que ho necessitaves. Però, sorpresa, el dia 22 de febrer doncs sí que va aparèixer aquesta notificació i es van confirmar les pitjors sospites, que va fer això una mera estratègia per fer-nos fora i alquilar-ho més car.
La propietària els haurà d'indemnitzar amb més de 3.300 euros.
Les 8 i 17 minuts, canviem de qüestió. El govern espanyol celebra que la Comissió de Venècia avali la llei d'amnistia i confirmi que no calia una reforma de la Constitució per aprovar-la. L'òrgan consultiu del Consell d'Europa reconeix lleis similars en d'altres països europeus. El ministre Félix Bolaños, amb Sornaguera, aquesta tarda, ha agraït que el PP demanés precisament aquest informe i els demana que ara sí donin suport a la llei.
Ahora que ya sabemos que no afecta al principio de igualdad y tampoco a la separación de poderes, yo animo a que el Partido Popular haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía. Que lo que van a hacer dentro de unos años, que lo adelanten y lo hagan ahora. Que reconozcan las bondades de esta ley de amnistía para conseguir superar un conflicto como el que vivimos en Cataluña y que ahora con esta ley de amnistía abrimos una nueva etapa de convivencia, de acuerdos.
Això, com dèiem, després que avui la Comissió de Venècia s'hagi pronunciat de forma definitiva sobre l'amnistia. L'informe final avala la mesura com una eina de reconciliació política i social, però al mateix temps també hi posa alguns matisos. Expressa, per exemple, dubtes sobre com s'ha tramitat a les institucions espanyoles. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Ana Buch.
La Comissió de Venècia estableix que la unitat nacional i la reconciliació social i política són objectius legítims per a les lleis d'amnistia. Tampoc creu que hi hagi hagut una vulneració en la separació de poders i ni tan sols entren a valorar sobre si és conforme a la Constitució perquè creuen que això correspon a les institucions espanyoles. El que sí que fan és una sèrie de recomanacions, començant per demanar que s'aprovi per una majoria qualificada més àmplia que la majoria absoluta al Congrés dels Diputats. Ho ha explicat Martin Kuiger, un dels ponents, argumentant que es tracta d'una mesura que ha dividit la política espanyola.
Per arribar a aquesta reconciliació social i política, en la nostra opinió, un objectiu legítim, hi ha d'haver un procés inclusiu. I això vol dir que un procés legislatiu accelerat podria no ser el millor per adoptar lleis d'amnistia.
L'entitat fa altres peticions clares. Per exemple, creu que la llei cobreix un període molt ampli pel que creu que s'hauria d'acotar. A més, sobre el terrorisme estableix que les amnisties només són compatibles amb els estàndards internacionals si s'exclouen les violacions greus dels drets humans.
Gràcies, Anna. De fet, la lectura que n'han fet els partits no té res a veure. Tant el PSOE com el PP creuen que l'informe els dona la raó. Així ho han evidenciat la socialista Isaura Leal i la secretària general popular Cuca Gamarra.
La pròpia Comissió de Venècia ha acreditado que la tramitación parlamentaria se ha realizado conforme a los procedimientos establecidos y no como se mantenía por el Partido Popular, que era necesaria una reforma constitucional para llevarla a cabo.
El repaso que le da hoy la Comisión de Venecia al gobierno de Sánchez en relación a la ley de amnistía es histórico y no tiene ningún precedente. Lo que queda claro es que han aprobado una ley y que además lo hacen sin conseguir ni tan siquiera a cambio los presupuestos.
Tot i això, la Comissió de Venècia no entra en si és o no constitucional perquè creu que això és cosa de cada estat. Sigui com sigui, però, amb l'amnistia encarrilada, Carles Puigdemont, que podria tornar a Catalunya encara que corregués el risc d'una detenció. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, aquest matí en una entrevista al Món RAC1. Garanteix que Puigdemont podrà sotmetre's a una investidura si té opcions de ser president, Laia Colomer.
Sí, després que en els últims dies hagi sonat amb força la possibilitat que Carles Puigdemont encapçali la llista de Junts per Catalunya el 12 de maig, el seu advocat avui ha donat una nova empenta al Món RAC1. Gonzalo Boye ha assegurat que quan s'aprovi l'amnistia Puigdemont tornarà, encara que el puguin detenir. Boye està convençut que cap tribunal podrà impedir que sigui president.
Pueden hacerlo, pero el president va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no és el existent hasta ahora.
Per tant, 2 i 2 són 4. Gonzalo Boye m'està dient que si el president Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin.
Yo soy de letras y 2 i 2 són 4, efectivamente.
Boye situa una possible tornada de Puigdemont entre finals de maig i principis de juny. Ja hi hauria hagut les eleccions, però encara no el debat d'investidura. Sí, com sigui, però fins la setmana que ve Puigdemont no confirmarà si és el candidat.
L'amnistia, però, que no acaba tampoc de convèncer alguns dels condemnats pel procés, que ara per ara no saben què passarà amb el seu futur. Casos com, per exemple, el d'Adrián Sas, que continuen penjant d'un fil. És el jove condemnat a 3 anys i mig de presó per pagar un policia amb un pal de bandera durant una manifestació.
Després que el Tribunal Suprem rebutgés el seu últim recurs, el jove s'ha mostrat poc convençut que l'amnistia el pugui salvar. Ho ha dit en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
És algo que a dia d'avui encara no sabem. Aquesta llei d'amnistia està redactada de tal forma que queda molt en abstracte i a la interpretació de cada jutge. El que sí que s'han cuidat des de Junts és que a ells sí que es vegin beneficiats d'aquesta amnistia. Nosaltres no estarem en contra d'una amnistia que pugui beneficiar diferents companys i companyes represaliades. El que sí que diem és que és una amnistia parcial que deixa fora a centenars de presos polítics.
Ara l'activista està pendent de rebre l'ordre per ingressar a la presó. En tot cas, ell ja ha deixat clar que no s'entregarà.
I precisament l'amnistia està centrant aquesta tarda bona part de l'obertura del Congrés del PSC, que aquest cap de setmana ha de situar Salvador Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida i ha assegurat que la llei aprovada al Congrés passarà a la història per retornar la convivència a Catalunya. Des del Palau de Congressos de Barcelona, Cesc Giró.
Defensa amb dents i ungles de la llei d'amnistia de l'expresident Zapatero, que ha demanat als socialistes sentir-se orgullosos del gest importantíssim, diu, que ha fet el govern espanyol. Un gest subratlla que, al contrari que diu el Partit Popular, posa en valor la Constitució i la democràcia espanyola.
L'amnistia serà una de les lleis que entraran necessàriament en les pàgines de la història, com un antes i un després, com una gran lección democrática. El mejor espíritu de la Constitución ha vuelto a plasmarse en esa ley.
Zapatero també ha donat per feta una victòria de Salvador Illa a les eleccions del 12 de maig i demana, de fet, a la resta de partits que se'n facin la idea. El primer secretari del PSC li ha agraït el suport.
Ya pido al resto de las fuerzas políticas de Cataluña que acepten deportivamente la victoria de Salvador Illa.
El PSC está preparado, yo estoy preparado y Cataluña está preparada para abrir una nueva etapa.
Suport que també ha rebut per part de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i que demà es traduirà amb la proclamació oficial com a candidat a la Generalitat.
Doncs precisament mentrestant també continuen els moviments contrarrellotge de la majoria de partits per preparar-se per les eleccions. D'aquí a menys d'un mes, el 8 d'abril, és l'últim dia per presentar les llistes i un dels que ho faran és el nou projecte que lideren Clara Ponsatí i Jordi Graupera.
Es diu alhora, les últimes hores l'han registrat com a partit polític. Graupera assegura que l'objectiu és substituir els partits independentistes fins ara al Parlament.
Aspirem a rescatar el vot independentista dels partits del procés. No aspirem a fragmentar-lo o a dividir-lo, esperem a rescatar-lo, a salvar-lo de les grapes dels que sabem que el volen fer servir per fer el contrari del que la població vol.
Avui també s'han sabut dos noms més del projecte, són l'escriptora Anna Ponsoda i l'economista i extresorera de l'ANC, Ada Ferrer.
8 i pràcticament 25 minuts. El cas de corrupció que esquitxa Isabel Díaz Ayuso s'embolica cada dia una mica més. Ara la seva parella, Alberto González Amador, acusat de 3 delictes fiscals, amenaça de denunciar ell, la ministra d'Hisenda i també la Fiscalia. Ho fa, diu, per un possible delicte de revelació de secrets després que es filtressin les seves dades personals. El PP defensa la presidenta madrilenya i la Moncloa aprofita per desacreditar-la des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el serial al voltant d'Ayuso cada dia té un nou capítol. Ara el seu xicot passa l'atac contra el govern espanyol. Alberto González amenaça amb les querelles, però de moment no les concreta. A Telecinco, Borja Semper, del PP, denunciava que la Moncloa juga brut.
Hay ámbitos, hay espacios que son sagrados, que no pueden ser utilizados por los políticos como munición. Especialmente sensibles son los datos tributarios. Razonable es que pensemos que el gobierno está aprovechando su posición de poder para manosear las instituciones, obtener información que pueda ser utilizada.
El govern espanyol, però, no afluixa, tot i el contraatac d'Ayuso. El ministre Félix Bolaños, a la SER, lamenta que la presidenta madrileña tregui ferro a la corrupció.
Lo que ella calificaba como una paralela de Hacienda resulta que son 3 delitos. Si a usted 3 delitos le parece una discrepancia fiscal, pues fíjese dónde tiene el umbral de la mentira y dónde tiene el umbral del delito. Es que conviven con normalidad con el delito.
Qui sí que moure fitxa contra la Fiscalia és el Col·legi d'Advocats de Madrid. Dilluns denunciaran que s'hagin filtrat dades personals de González Amador.
I justament avui Alberto Núñez Feijó ha fet un avís a navegants dins el PP. Això sí, sense referir-se directament al cas que esquitxa Díaz Ayuso, ha avisat que apartaran a qualsevol persona del partit que es passi de la ratlla pel que fa a la corrupció.
Ante la descomposición, vamos a seguir defendiendo los principios sólidos del servicio público, la decencia en la gestión política, y aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido, saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él.
Feijó ha afegit que qui cregui que la política no es paga prou bé, que busqui feina al sector privat. Sí, com sigui, però, ho dèiem també en començar, aquest no és l'únic mal de cap per Díaz Ayuso. L'altre front que se li reobre és la seva gestió a les residències durant la pandèmia del coronavirus. Un estudi conclou que 4.000 persones d'aquests centres, 4.000, s'haurien pogut salvar si les haguessin portat a hospitals. És la conclusió de l'informe que ha presentat la Comissió Ciutadana, que ha investigat un per un els casos de mortalitat de les residències de la Comunitat de Madrid. Recordem, però, que el cert és que la justícia mai ha investigat aquestes morts. De nou des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, l'informe de la Comissió Ciutadana desmenteix Isabel Díaz Ayuso i demostra que el 65% de les persones grans que es van derivar als hospitals durant els primers mesos de la pandèmia van tenir un percentatge de supervivència superior al 60%. Això vol dir que 4.000 de les més de 7.000 persones que van morir sense atenció mèdica a les residències s'haurien pogut salvar si les haguessin tractat. El professor de la Càtedra de Drets Humans de la Universitat de València, Fernando Flores, acusa el govern d'Ayuso de vulnerar drets fonamentals com el dret a la vida o a morir dignament.
No es lo mismo morir solo en una cama, sin mórfidos, sin paliativos, sin alguien que te acompañe, sin una voz que escuches, que morir en un hospital tratado, con mórfidos, con alguien que está mirándote a tu lado.
La justícia mai ha investigat les morts a les residències de Madrid, tampoc s'ha creat cap comissió d'investigació, tot i les denúncies dels anomenats protocols de la vergonya i que discriminaven els avis en funció del lloc de residència o de si tenien una assegurança privada.
2:45, anem a l'exterior. A Rússia ja han començat també les eleccions presidencials. S'allargaran fins diumenge i ningú dubta que les guanyarà Vladimir Putin. Un cop més, l'oposició ha denunciat que són un frau i que estan fetes a mida del president rus per perpetuar-se en el poder 6 anys més fins al 2030. De fet, només s'han validat 3 candidats i cap pot fer ombra a Putin, que es calcula que podria rebre atenció entre el 70 i el 80% dels vots.
La jornada ha començat amb actes de protesta en alguns col·legis electorals i han detingut algunes persones que ara s'enfronten a anys de presó. En plena guerra amb Ucraïna, el Kremlin ha desplegat grans mesures de seguretat, sobretot a les regions que fan frontera amb el territori ucraïnès. Per primer cop es farà servir el mètode del vot electrònic, cosa que, segons l'oposició, encara afavoreix més la manipulació dels resultats. Quan Putin surti escollit, encetarà el seu 5è mandat, fins al 2030. Arran dels canvis constitucionals que va impulsar, aquell any es podrà tornar a presentar fins al 2036.
I al Pròxim Orient, el vaixell Open Arms ja ha arribat a les costes de Gaza després de 3 dies de ruta i ha portat 200 tones de menjar per repartir a la població de la zona, que està molt afectada per la falta d'aliments.
Ha sigut conjuntament amb l'organització World Central Kitchen. Tot i això, encara no podrà desembarcar i començar a desplegar l'ajuda humanitària perquè s'ha de sotmetre a alguns controls del govern d'Israel. Amb l'arribada a la costa, és el primer vaixell que fa servir el corredor humanitari obert fa poc per mar que uneix el sud d'Europa amb la franja de Gaza. La falta d'aliments és un dels problemes més greus de la població. Segons UNICEF, un de cada 6 nens menors de 2 anys té desnutrició severa i 6 de cada 10 famílies només tenen un àpat al dia.
Dos quarts de nou, ho dèiem també en començar, atenció a aquesta dada, a Catalunya l'any passat hi va haver 2 divorcis per cada 1.000 habitants. És el 7è territori de l'Estat amb més dissolucions matrimonials, una llista però que encapçalen les Illes Canàries. Són dades que ha publicat avui el Consell General del Poder Judicial. En repassem tots els detalls amb aquest informe que han preparat el Lluc Coromines i la Mireia Ardèvol.
Quants divorcis hi va haver tot l'Estat l'any passat?
93.347. Això és un 0,2% de la població total espanyola i un 3% menys que el 2022.
Quines comunitats autònomes són les que tenen més anul·lacions matrimonials?
Les Illes Canàries encapçalen el rànquing amb 247 divorcis per cada 100.000 habitants. Les segueixen el País Valencià, les Illes Balears, Múrcia i Andalusia.
I Catalunya?
És a la posició número 7 del rànquing, amb 195 divorcis per cada 100.000 persones, o el que és el mateix, 2 per cada 1.000 habitants. Això vol dir que està per sobre de la mitjana estatal, que és de 192 divorcis per cada 100.000 ciutadans.
On hi ha les taxes més baixes?
El País Basc, amb 157 peticions per cada 100.000 habitants, però també Castella i Lleó, Madrid, Extremadura i Cantàbria.
I què passa amb les demandes de custòdia i alimentació dels fills?
Les xifres s'han incrementat lleugerament respecte al 2022. Es va arribar a un acord en més de 22.000 casos i, en canvi, no van arribar a cap entesa més de 27.000 exparelles.
Doncs bé, avui, com dèiem, en temps de tertúlia parlarem sobre aquestes dades i també com han evolucionat amb el vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família, Ramon Quintano. I encara més dades, i que també criden molt l'atenció, tot i que les noies treuen més bones notes que els nois, són ells els que tenen més possibilitats laborals. I en conjunt, la joventut espanyola és una de les més precaritzades de tota Europa. Un 27% del grup d'entre 16 i 29 anys és pobre, segons un estudi del Centre Reina Sofia del FAT Joventut, Bernat González.
Diuen que els joves d'ara són la generació amb més igualtat d'oportunitats. Res més lluny de la realitat. Les dones sempre estan per sota dels homes, tenen menys ocupació, fan més feines temporals i treballen per sota de les seves qualificacions. Això, tot i que treuen més bones notes que els nois. L'estudi també destaca que un de cada 4 joves d'entre 16 i 24 anys està en risc de pobresa i exclusió. La directora del Centre FAT Joventut, Anna Sant Martín, explica que encara queda molt camí per fer.
Hay tasas que nos parece que no podemos sostener ni defender como sociedad. El hecho de que haya más de un 27% de población joven en riesgo de pobreza y exclusión es un dato malo, muy malo, pese a que, como decimos, el dato ha mejorado. O el hecho de que tengamos una cifra de desempleo juvenil en torno al 22%, que es el doble de la media europea.
El 2023, la mitjana d'emancipació va superar els 30 anys. És a dir, els joves s'emancipen quan deixen de ser joves.
I encara en plan econòmic, la Universitat Oberta de Catalunya i PIMEC han posat en marxa un web on es pot veure quins són els llocs de feina més buscats per territoris i també per sectors. Hi ha informació sobre més de 300 ocupacions.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Analistes de sistemes, desenvolupadors de programaris, directors de recerca i enginyers són les ocupacions que concentren més vacants ara mateix a Catalunya. El web es diu baròmetreocupacions.cat. Montse Martí.
Per exemple, el sector del transport, el que menys li cal són directius i el que més, conductors. En el sector salut i treball social, el baròmetre diu que calen sobretot cuidadors de nens, en segon lloc psicòlegs i després personal d'infermeria. També revela, per exemple, que més del 93% de les ofertes de periodista es concentren a les comarques de Barcelona. El baròmetre vol ser una eina per ajudar a quadrar oferta i demanda de feina. El president de PIMEC, Antoni Canyete, insisteix que una de les preocupacions principals ara mateix de les empreses és trobar el treballador que busquen.
Tenim un grandíssim problema, que és que tenim un sistema d'oferta i no tenim un sistema de demanda. El primer problema que tenen les empreses, el primer és trobar persones qualificades per les necessitats que tenim.
L'adaptació al canvi és la competència que més valoren les empreses a l'hora de contractar. Es tracta de les anomenades competències toves que, segons l'estudi, cada vegada es demanen més.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ara passen gairebé 5 minuts de 8:45 i en plena emergència per sequera arriben també els primers avisos. L'aigua de l'aixeta de Barcelona podria no ser potable a l'estiu si continua sense ploure. Afectaria les poblacions de l'àrea metropolitana que s'abasteixen de la xarxa Ter Llobregat. És l'advertència que fa el CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Explica que això podria passar per dues raons, o bé per un excés de matèria orgànica o bé de químics que precisament es fan servir per potabilitzar l'aigua que arriba a les cases. Tot i això, els experts hi treuen ferro i diuen que en cap cas posaria en perill la salut de les persones encara que hi hagi alguna alteració dels indicadors. El Departament de Salut apunta que si aquest escenari arribés, les recomanacions serien simplement evitar beure i cuinar amb l'aigua de l'aixeta.
En l'àmbit de la salut, la Vall d'Hebron és l'únic hospital de l'Estat que opera lesions medulars menys de 24 hores després de l'accident. A més, ho fa qualsevol dia de l'any. Des de l'octubre, que està en marxa un equip amb una trentena d'experts, i és que la velocitat a l'hora d'intervenir als pacients és clau perquè es puguin recuperar. Joel Penya.
Una tercera part dels pacients que arriben amb una lesió medular aguda ho fan un dissabte o un diumenge. De fet, des que l'equip es va posar en marxa, ja han intervingut 12 pacients en algun d'aquests dos dies, de mitjana, un per cada cap de setmana. A més, més de la meitat dels pacients es poden recuperar si se'ls opera ràpid. Ho explica el cap de la unitat de cirurgians de columna vertebral, Ferran Pellicer.
L'objectiu és la cirurgia les primeres 24 hores des de l'accident. Si et col·loques en el malalt incomplet, per exemple, que representa més de la meitat dels que tenim, quan abans estabilitzis la columna i descomprimeixis la columna, més possibilitats de millora.
Cada any arriben a l'hospital una norantena de pacients amb lesions medulars agudes. La meitat ha tingut un traumatisme en un accident de trànsit o esportiu. L'altra meitat són persones grans que l'han tingut per una caiguda.
I per cert, segur que recordeu el cas de la falsa metgessa que va exercir sense títol a l'Hospital de Berga durant més de mig any. Doncs bé, l'han condemnat a 2 anys i 8 mesos de presó, però no hi haurà d'entrar.
La condemna és per intrusisme laboral i falsedat documental. La dona haurà de pagar una multa de 1.000 euros i no podrà treballar a cap centre sanitari durant 5 anys. Ha esquivat la presó perquè ha reconegut el delicte i no té cap antecedent. Això després que l'enxampessin treballant al servei d'urgències sense cap titulació. Quan es va destapar el cas, feia 7 mesos que estava a l'Hospital de Berga. Durant la investigació es va descobrir que feia anys que exercia de metgessa, infermera i tècnica d'ambulàncies. Havia treballat a 12 empreses diferents sense la titulació necessària.
8:37 i en cultura, els teatres de Catalunya es preparen per celebrar demà el Cap Butaca Buida, la iniciativa per omplir totes les sales del país, el que ja s'ha batejat com el Sant Jordi del teatre, que vol ocupar unes 60.000 cadires. Ara mateix porten prop de 49.000 entrades venudes, Bàrbara Padilla.
Participen a la iniciativa 145 sales repartides per tot el territori i espectacles que a aquesta hora tenen les entrades esgotades. Els que més han triomfat, dels 180 disponibles, han estat el del Mago Pop i la Trena. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya espera assolir el rècord de 60.500 butaques plenes al llarg del dia de demà. I si no, diuen, haurà estat un èxit igualment, tenint en compte que és el primer any que es fa i que la xifra ara mateix ja és força elevada. L'any que ve hi haurà una segona edició del Cap Butaca Buida, serà el 22 de març i aquest cop, segons avança l'organització a RAC1, hi haurà descomptes en les entrades. Aquest any estaven al preu habitual.
I per cert, que com dèiem també abans, avui estigueu atents perquè durant la tertúlia del 9C sortejarem 4 entrades dobles pel Cap Butaca Buida de demà per veure 4 espectacles. Concretament són Esperant Mr. Bojangles, el Poliorama, Amb la claredat augmenta el fred, el Romea, Dopalan a la Villarroel i Jo sobreviví a la EGB al Teatre Condal. Si voleu aconseguir una d'aquestes entrades dobles, ens heu d'enviar una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al 669-700-300, 669-700-300, i només ens heu de dir el vostre nom i recomanar-nos una obra de teatre que hàgiu vist i per què us ha agradat. Recordem, 669-700-300. Entre totes les notes de veu que rebem, regalarem aquestes 4 entrades dobles. I en música, el Festival de Cap Roig tindrà aquest estiu com a caps de cartell The Corrs, el quartet irlandès que inaugurarà el certamen. També comptarà amb John Fogerty, líder de Creedence. Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Elena Prol. I Passenger. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. També passarà pel Festival Estopa, que precisament avui han publicat el seu nou disc, es titula Estopia. Altres noms de Cap Roig són Guillem Gisbert, Sopa de Cabra, Detalls, Miqui Núñez, Sergio Dalma i Gossos. En total es faran una vintena d'actuacions. Aquest matí al Monarracó, el director del festival, Juli Guiu, ha confessat que el que més ha costat de portar ha estat John Fogerty.
No podem obviar John Fogerty, o sea, el cantant de The Creedence. A part de que ens ha costat el que no està escrit, portem 12 anys intentant portar-lo, o sigui, poses la seva playlist i són tot èxits i èxits i èxits i èxits i èxits dels 60, 70 i 80. És una meravella poder-lo tenir.
Pel que fa a la programació infantil, es farà l'espectacle del Pot Petit amb la Black Music Big Band i, com a novetat aquest any, hi haurà una nit de comèdia amb Carles Sanz. El festival serà del 12 de juliol al 16 d'agost, unes entrades que surten a la venda dilluns a partir de les 10 del matí. Hi ha encara un altre festival, en aquest cas el Poble Espanyol de Barcelona, que acollirà per primer cop el Petardeo Fest, amb artistes com King Africa. Únic, eh? També hi haurà noms com David Civera, Coyote Dax i Raúl. Un festival adreçat sobretot als que van gaudir de la música dels anys 2000. Serà, en aquest cas, el 9 de novembre. I canviant totalment de música, unes setmanes abans, Nick Cave actuarà al Palau Sant Jordi. Música australià que farà parada a Barcelona el 24 d'octubre, on presentarà el seu disc de Wild God. És la primera gira europea de Nick Cave and the Bad Seeds des del 2017 i passarà per 17 països amb una trentena de concerts. Les entrades per l'actuació de Barcelona es posen a la venda divendres de la setmana que ve. I pel que fa a les novetats musicals del dia, Justin Timberlake ha publicat nou àlbum. Es diu Everything I Thought It Was i inclou 18 cançons com aquesta No Angels. I a casa nostra, Maria Jaume també està d'estrena, acaba de publicar Nostalgia Airlines. L'àlbum té 11 temes, com aquest Super Mala Pinta, inclou col·laboracions amb Julieta, amb Pau de Bon i amb Renaldo i Clara. Avui la cantant mallorquina ens presentarà aquest nou treball aquí al 9C de RAC1. L'entrevistarem a partir de les 10 de la nit amb el Salsa Agredolça del Jordi Garrigós. Gairebé 43 minuts, moment per repassar els esports. Joan Camí, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça, que ja té rival pels quarts de final de la Champions.
Sí, el Barça jugarà l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del Paris Saint-Germain dimecres 10 d'abril amb la tornada a Montjuïc el dimarts dia 16, segons ha fet públic la UEFA aquesta tarda. Els mateixos dies s'enfrontaran Atlètic de Madrid i Borussia Dortmund, mentre que el Real Madrid-Manchester City i l'Arsenal i el Bayern de Múnich es disputarà el dimarts 9 d'abril l'anada i el dimecres 17 la tornada, tots els partits a les 9 del vespre. Ha valorat el sorteig amb prudència, però també amb confiança en la plantilla blaugrana, l'únic representant del Barça a la seu de la UEFA a Nyon, el vicepresident esportiu Rafa Juste.
Per frenar les embranzides d'Mbappé i per frenar el Paris Saint-Germain. Vull dir, ho dit en tots els respectes, no? Mbappé és un gran jugador, però sempre ens fixem en tot el bloc. I bé, vull dir, en aquest cas el que tenim que ser és molt seriosos, fer les coses molt ben fetes i estar per tot l'equip, no per un sol jugador, perquè ens equivocaríem.
En cas de classificar-se per les semifinals, el Barça s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatori entre Atlètic de Madrid i Borussia Dortmund, també amb el factor camp favorable.
I l'altra notícia destacada d'avui és el debut del central del Barça, Pau Cubarsí, en una convocatòria de la selecció espanyola.
Convocatòria de 26 futbolistes pels dos amistosos contra Colòmbia, divendres que ve a Londres, i contra Brasil, dimarts dia 26 al Santiago Bernabéu. La gran novetat és Pau Cubarsí, el central de 17 anys del Barça, passa directament a la selecció espanyola absoluta. L'altre representant blaugrana és Lamine Yamal. Hi ha dos jugadors més catalans, Dani Olmo, del Leipzig, i David Raya, de l'Arsenal, i una darrera novetat, un altre central, Vivian, de l'Atlètic Club de Bilbao.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que aquesta nit el tu diràs, a partir de 11:15 entrevistarem a Cata Coll, la portera del Barça femení, a les portes del retorn a la Champions, i després que l'equip es classifiqués ahir per la final de la Copa de la Reina, ara que fa gairebé un any que la portera va reaparèixer després d'una lesió greu de genoll.
Gràcies, Joan, bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
S'han de repetir aquestes pluges que hi ha hagut aquesta tarda durant el cap de setmana o no?
No, en principi no. Avui déu-n'hi-do com s'han animat aquestes tempestes de tarda a les comarques del Pirineu, Prepirineu, també a l'interior de Girona i de Barcelona. En alguns casos han descarregat amb ganes. Han deixat fins a 25 litres per metre quadrat a Santa Maria de Besora, Osona, o també a Vià, al Berguedà. Ara ja van a la baixa, en queda un amb certa entitat al voltant de l'Alt Empordà, que desapareix durant les immediates hores, i molt més sol com més a ponent i cap al sud, aquí amb un ambient molt suau, fins a 25-26 graus. A Tortosa, 28 graus, déu-n'hi-do com s'ha disparat la temperatura. Demà dissabte, un dia de sol, enterbolit estones per la presència d'alguns núvols prims, de nou aquest ambient suau i no s'espera pluja, tot estirà 4 gotes a la tarda al voltant del Ripollès, res a veure amb les tempestes d'avui divendres a la tarda. I a la costa sí que hem de comentar que amb aquest contrast de temperatura entre l'aigua del mar, que en aquesta època de l'any arriba al seu mínim, i la temperatura de l'aire, que serà excessivament suau, es poden formar alguns bancs de boira i de núvols baixos.
Avui ja n'hi havia, de fet, una mica la visibilitat.
Sí, una mica, és aquesta humitat, exacta. Demà es podrà encara intensificar més i formar tots aquests bancs de boira o de núvols baixos.
Gràcies, Gori, d'aquí a una estona ho ampliem. Fins ara.
Fins ara.
8:46.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, la tertúlia del 9C d'aquest divendres 15 de març. Avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Amb l'Oriol Rivet, periodista i filòleg. Què tal, Oriol?
Molt bé, bona nit.
Amb el Dani Sánchez Ugart, periodista. Què tal, Dani?
Hola, bona,
bona,
nit. Bona nit.
I la Dolors Camats, experta en economia social. Bona nit. Hola, els habituals dels divendres, vaja. Vull dir, és que gairebé que ja no caldria que us presenteu, que us presentés, perquè sou els que hi sou sempre els divendres.
Totalment.
Escolteu, ara parlarem de seguida d'aquest conflicte que hi ha a les presons, a diverses presons a Catalunya, amb aquests bloquejos que hi ha hagut avui per part dels funcionaris, amb aquestes protestes arran de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric al Catllà, aquesta presó del Catllà, el tarragonès de dimecres d'aquesta setmana. Parlarem amb l'Esteve Giral, que està allà, per saber quina és l'última hora, i també entrevistarem una persona que ens ajudarà a entendre exactament com funcionen totes aquestes polítiques penitenciàries, però abans deixeu-me que us faci una pregunta indiscreta, és que si anireu al teatre demà, si teniu previst anar al teatre, perquè sabeu que es fa aquesta campanya de cap butaca buida, encara que no sigui demà, no sé si som molt d'anar-hi, d'intentar actualitzar. Res, no, és que he vist aquí uns gestos, a veure, Dolors.
Ja m'haurà un altre micròfon.
Jo sí, jo sóc tope de fan de teatre, jo vaig molt al teatre. Que has dit que no? Dani?
Jo no he dit res.
Ah, entès,
no, passa. Ei, ens hem abraonat al micròfon.
Ah, vale, ens hem abraonat, vale.
Jo tinc algun abonament que hi vaig durant l'any.
No us posaré en un compromís.
Demà no, però no. Sí, hi vaig durant regularment.
Anava a dir, perquè que sabeu que de tant en tant aquí, al No Sé, fem sortejos, vam fer aquell bombo de Nadal, aquell bingo, sí, que va guanyar el Dani. Però avui fem un sorteig, però vosaltres em sap greu dir-vos que no entrareu en aquest sorteig. No. Els oients sí. Ja ho sabeu, regalem 4 entrades dobles pel cap butaca buida de demà per veure Un d'aquests quatre espectacles, i podreu anar amb qui vosaltres vulgueu, són Esperant Mr. Bojangles, el Poliorama, Amb la claredat augmenta el fred, el Romea, Dopalan a la vida Roel i Jo sobreviví a EGB al Teatre Condal. I què heu de fer per aconseguir-les? Doncs a partir d'ara mateix ja podeu enviar-nos una nota de veu de WhatsApp breu, si us plau, no ens expliqueu tampoc la vostra vida, una nota de veu, ens heu de recomanar una obra de teatre que hàgiu vist i expliqueu-nos doncs per què heu triat aquesta. Notes de veu al 669-700-300, 669-700-300, i com dèiem, entre aquestes notes de veu sortejarem quatre entrades dobles per a aquests espectacles que us dèiem. Vosaltres no, eh? No envieu notes de veu ara que us estic veient agafant el telèfon.
Mobilitzar familiars, no sé si tampoc s'hi va.
Home, familiars, si, mira, si no compartiu el primer cognom, que sigui molt evident, que diguin el nom de pila i ja està. En fi, fem una pausa i, com dèiem, ara de seguida parlarem d'aquesta situació que hi ha a les presons catalanes després d'aquest assassinat de dimecres a la presó de Mas d'Enric.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi romà en decadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vic, Kang Ming, Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu. Surto!
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motorservices. Motor de confiança.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina, Energisil Vigor.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
un. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesi.
Minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, a aquesta hora estem pendents de la situació que hi ha en diverses presons de Catalunya, derivades d'aquest conflicte que hi ha hagut arran de l'assassinat a la presó de Mas d'Enric de dimecres, d'una cuinera del centre, i el primer que farem serà anar precisament fins a l'exterior d'aquesta presó de Mas d'Enric, al Catllà, on hi ha l'Esteve Giral. Esteve, bona nit.
Bona nit, Anna, què tal?
Ens explicaves abans durant el sumari que en principi la decisió era d'aixecar aquest bloqueig i de reprendre el dilluns. No sé si aquesta és la decisió que es manté hores d'ara, si la gent ha començat a marxar o si hi ha novetats, Esteve.
Hi ha novetats. S'ha passat del bloqueig a la porta d'accés de la presó a un centenari de funcionaris que seguien en aquest bloqueig i han entrat cap a dins de la presó, els hem acompanyat i estem justament a la porta que ja dona entrada al que és el centre penitenciari de Mas Enric. Per què aquest moviment? Perquè els funcionaris i treballadors d'aquesta presó han decidit que volen donar doncs, el seu escalf, el seu suport a la trentena de funcionaris, de companys que tenen a l'interior de la presó i que ara a quarts de 10 haurien de fer el canvi de torn. Donàvem per feta la notícia perquè vivíem en directe una assemblea improvisada entre els funcionaris i treballadors que decidien que avui s'acabava el tall a les 10 de la nit. Hi ha hagut una mena de stand-by o de replantejar aquesta decisió quan els han arribat des d'aquí notícies des de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, on semblava que el tall s'allargava. I des d'aquí el que han dit és: si allarguen els companys i companyes de Quatre Camins, no podem nosaltres acabar amb aquest bloqueig quan ha estat la presó de Mas Enric la que ha viscut la terrible tragèdia de la funcionària que moria fa un parell de dies, doncs, aganivetades a mans d'un dels interns, i que ha estat una mica, ho hem anat explicant, l'espurna que encès aquest foc d'un malestar latent, de falta de recursos, de falta de funcionaris, de sensació de desprotecció, d'agressions que diuen que hi ha a les presons catalanes. I aquesta és la situació ara, a les portes, just a tocar d'aquesta porta d'accés de la presó de Mas Enric, esperant que surtin els funcionaris de presons que porten 24 hores pràcticament aguantant a dins, que rebin l'escalf dels seus companys, i que sembla, pel que ens diuen també fora de micros, que la mobilització, la protesta acabarà aquí, però que la guerra continua amb el que explicàvem abans, amb una protesta, amb un bloqueig que seguiria de nou dilluns a la matinada per forçar la Conselleria de Justícia a prendre decisions. També hi ha el sentiment aquí, i ho hem anat sentint durant tota la tarda, vespre, que un govern en funcions segurament és més difícil que prengui decisions de dimissió, perquè aquí som conscients, doncs, que la Conselleria, aquesta és la seva manera de veure-ho, que la Conselleria de Justícia ja està pensant també a la campanya electoral, i que ara prendre la decisió de dimitir algun dels càrrecs de la política penitenciària seria tant com acceptar que la política penitenciària de la Generalitat d'ara, doncs, no és la correcta. Per tant, estem en aquest pols que jo crec que no acabarà avui, encara que s'aixequi el bloqueig, i que en seguirem parlant els propers dies.
De moment, el que sí que tenim confirmat a hores d'ara és que no s'aixeca la protesta de Quatre Camins, i que hi hauria la possibilitat que alguns dels funcionaris que s'han concentrat avui a l'exterior d'altres presons demà al matí vagin cap a Quatre Camins. La idea, però, seria que no afecti això el funcionament de la presó, és a dir, que protestin a fora i que es facin talls, però que no es doni la situació com s'ha donat avui, que ens explicaves abans a Esteve, que els presos s'hagin quedat dins de la cel·la pràcticament tot el dia i només s'hagin cobert les necessitats bàsiques, no?
Sí, el fet d'estar a l'interior de les cel·les tancats, com estan a aquesta hora, i que hagin menjat, que hagin dinat i hagin sopat des de dintre les seves cel·les, ens expliquen els funcionaris, i n'hem parlat amb un munt durant tot el dia, perquè són moltes les hores, i al final ja agafes un punt de certa confiança. Ens diuen que la situació dins no és fàcil, i que dins hi ha els seus companys i companyes. És que és tant com tirar-se pedres damunt de la seva taulada. Això els indigna molt, perquè saben que la Conselleria de Justícia, aquesta és la seva manera de veure tota aquesta situació, saben que és una mesura de pressió, perquè és tant com, és a dir, tant com ells estiren la corda, és tant com pateixen els seus companys i companyes a dins, perquè aquesta tarda diuen que ja s'han viscut algunes situacions de tensió a dins de les cel·les, amb cops, amb trucades molt reiterades, per exemple, als interfons, demanant la presència dels funcionaris, i que això, a més, ho explicàvem abans, amb vistes al que ha de passar demà, que és la visita de familiars, de parelles, dels interns, en aquests vis-a-vis, en aquestes trobades familiars, que si es mantingués aquest tall i no es deixessin passar els familiars, que aquesta situació de tensió encara podria créixer molt més, i ens deien fins i tot, doncs, viure escenes de tensió amb els mateixos familiars dels interns en aquest bloqueig a fora de la presó de Mas Enric. Per tant, tot plegat, una situació prou complexa, prou complicada, l'anirem seguint, no cal dir-ho, i esperem, doncs, confirmar el que explicàvem a les 8, que aquest bloqueig s'acaba aquí. Esperem confirmar, perquè és el que semblava que havia de passar. Lògicament, ells prendran la decisió que creguin més oportuna.
Un dels riscos també que comentaves abans, Esteve, era precisament això, que el cap de setmana habitualment és quan hi ha algunes sortides de tercer grau, quan hi ha visites també de familiars, quan hi ha els vis-a-vis, i això sí que hauria pogut complicar i molt l'ambient que hi ha dins de la presó, no?
Molt. Ens expliquen els funcionaris que preveuen que si això passés demà, que si demà no es poguessin fer aquestes trobades familiars, la tensió dins pujaria molt, la tensió fora també creixeria amb aquestes visites de familiars que previsiblement s'atensarien fins a la presó de Mas Enric, però no podrien veure els seus familiars, les seves parelles, etc. I que això, doncs, lògicament, encara tensaria més la corda. Hi ha també el sentiment de que aquí hi hauria d'haver-hi més gent, i així és com ho hem sentit, ho hem viscut, i així ho expliquem, és a dir, funcionaris i funcionàries que diuen avui aquí ara mateix som un centenar, deu haver-hi un centenar de treballadors d'aquesta presó, diu, però hauríem de ser 400, i no ho són, no hi són tots. Per tant, hi ha treballadors que no han vingut aquí, que s'estan a casa seva i que no han participat d'aquesta protesta. Diuen que això els donaria més força, doncs, per mantenir, per exemple, el tall la propera matinada.
Esteve, ahir parlàvem precisament durant la tertúlia amb el representant sindical de la presó de Mas d'Enric i que ens comentava que els caps de setmana, precisament, hi ha també menys recursos a les presons i que, per exemple, alguns presos, doncs, són els encarregats de treballar a la zona del menjador, de la cafeteria, on també dinen els mateixos funcionaris. No sé si parlant tu amb ells avui saps si s'ha reforçat d'alguna manera o el departament ha canviat d'alguna manera els protocols, com a mínim després d'aquest cap de setmana també ens deia que els treballadors estaven en xoc després de l'assassinat d'aquesta companya dimecres a la cuina de Mas d'Enric. S'han pres mesures en aquest sentit?
El que més els indigna, una de les coses que més els indignen, és que després de tot això, com explicaves, que no s'hagin pres mesures concretes. Diuen, sembla que tot aquí dins segueix igual. Avui al migdia vivíem, i ho explicàvem abans a la versió, una situació de molta tensió amb el director de la presó.